Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dilluns 26 de gener del 2026. A Ullastret veuran sortir el sol d'aquí a 6 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 4 graus. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem de manera conjunta des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que, com sempre, s'emet des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I ara entrem en matèria perquè avui hem de destacar que s'ha tallat un tall del camí de ronda que va a Calella per risc d'esllavissada després del temporal del passat dimarts. A més, Unió de Pagesos ha exigit al govern que millori el manteniment de les rieres del Baix Empordà per combatre les inundacions com les que va provocar aquest temporal Harry. A més, els joves agricultors i ramaders de Catalunya acusen a l'Agència Catalana de l'Aigua d'haver tingut una gestió negligent que ha agreujat els efectes del temporal d'aquesta setmana passada. De seguida ampliem tots aquests titulars, però a més, avui parlarem amb Lluís Comet, director de l'Oncotrail i l'Oncoswim, per parlar d'aquesta última prova que es celebrarà el mes de maig, però que va obrir inscripcions el passat 19 de gener. I com cada dilluns, també parlarem d'oci i tecnologia digital amb en Martí Seguer. De seguida ho repassem tot, abans però hem de repassar els titulars que hi ha al Baix Empordà. Saludem primer de tot en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Hola, bon dia.
I és que tallen aquest tram de camí de ronda a Calella pel risc d'esllavissada després del temporal d'aquest passat dimarts.
Els serveis tècnics treballen per valorar l'abast dels danys i determinar quin procediment caldrà seguir perquè el pas per aquest tram torni a ser segur.
I seguim parlant del temporal perquè Unió de Pagesos ha exigit al govern que millori el manteniment de les rieres del Baix Empordà per combatre les inundacions com les que va provocar aquest temporal Harry. Saludem a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Hola, Maria. Bon dia.
I parlem d'aquesta notícia.
El sindicat considera que la brutícia i el mal estat dels rius són factors determinants per evitar els desbordaments i ha reclamat també a l'Agència Catalana de l'Aigua que apliqui mesures perquè no es tornin a repetir episodis similars.
Els joves agricultors i ramaders de Catalunya acusen a l'Agència Catalana de l'Aigua d'haver tingut una gestió negligent que ha agreujat els efectes del temporal d'aquesta setmana passada. I és que l'organització considera que el manteniment deficient dels rius i les rieres ha provocat una pèrdua alarmant de capacitat hidràulica, fet que ha incrementat aquest risc d'inundacions que sobretot van veure amb aquest temporal Harry. I canviem de tema perquè l'Ajuntament de Palamós ha aprovat una moció de suport al sector pesquer davant la nova normativa de la Comissió Europea que obliga a comunicar les captures que s'han fet abans d'arribar a port, Carla.
La nova normativa afecta totes les modalitats de pesca i obliga a fer un preavís 4 hores abans d'arribar a port, a més de comunicar per via telemàtica l'estimació exacta de les espècies pescades i el seu pes. Els pescadors consideren que aquest procés és impracticable.
I ens quedem a Palamós perquè l'hospital ha posat en marxa aquesta setmana l'ampliació del servei d'hemodiàlisi situat a la planta baixa de l'edifici Fleming, Carla.
Aquesta actuació forma part de la reforma global de la planta 0 de l'edifici, on el mes de novembre ja es van obrir les noves consultes externes del centre hospitalari.
I saludem ara en Joan Coll. Bon dia, Joan.
Bon dia, Maria.
I és que Pals adjudica el nou contracte de recollida de residus.
L'Ajuntament de Pals ha adjudicat a Servitransfer el nou contracte de recollida de residus, neteja viària i accés a platges. El contracte, valorat en gairebé 12 milions d'euros, tindrà una durada de 8 anys prorrogables. Inclourà el nou sistema porta a porta i eines de control per millorar la qualitat i sostenibilitat del servei.
I canviem de tema perquè la Generalitat invertirà prop de 50 milions d'euros per millorar la xarxa viària del Baix Ter. El govern català ha anunciat una inversió de prop de 50 milions d'euros per modernitzar les carreteres d'aquesta zona. Les actuacions inclouen obres clau a Torroella de Montgrí i millores a vies com la C31, la GI-643 o la GI-633. Es vol reforçar la seguretat viària i també la resistència davant de pluges i situacions també d'emergència climàtica. I la Bisbal d'Empordà ja ha obert el període de votació per escollir el bisbalenc o bisbalenca de l'any 2025. Les persones empadronades al municipi majors de 16 anys poden participar fins al 31 de gener. El procés es pot fer en línia a través del web municipal o de manera presencial a l'Ajuntament Vell, on hi ha instal·lada una urna. En cas de votar per dos canals, es tindrà en compte només el vot electrònic. I canviem de tema perquè hi ha hagut més de 800 participants de 25 països que han format part de la Winter Queen Cup a Platja d'Aro, un dels tornejos internacionals de gimnàstica rítmica més destacats del calendari. La competició s'ha celebrat al Palau d'Esports i Congressos durant 4 dies fins aquest diumenge 25 de gener. El torneig ha comptat amb les actuacions de diversos nivells, des de gimnastes més petites fins a esportistes d'elit, i també hi ha hagut medallistes olímpiques. I ara anem a fer un repàs dels principals titulars de les notícies més enllà del Baix Empordà. I és que estem molt pendents del caos que hi ha ara mateix a Rodalies, perquè ara mateix ha començat una nova reunió de seguiment de Rodalies enmig d'aquest matí caòtic. I és que no ha començat la jornada de dilluns i ja hi ha hagut una incidència al centre de control de trens a l'estació de França. De moment s'ha anunciat que es va recuperant de manera progressiva el servei que estava previst per avui dilluns, que no és el servei complet que estem habituats a rebre de Rodalies, però de moment s'està intentant recuperar aquest servei i hi ha ara mateix aquesta reunió encapçalada pel conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i també la consellera de Territori, Sílvia Paneque, amb la presència del secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano. A més, hi participa també el president de Renfe, Álvaro Fernández, després d'aquest matí caòtic que ja ha deixat aquesta incidència amb diverses afectacions dels trens i, a més, amb aquesta intenció de recuperar de manera progressiva aquest servei, que, recordem-ho, no és el servei complet i habitual de Rodalies, sinó que és aquest servei que s'havia anunciat amb talls i també amb trams que s'han de fer amb autobús. A més, avui hem de destacar que agents antiimmigració dels Estats Units han matat a trets un altre manifestant. Ha passat aquest dissabte també a Minneapolis, 17 dies després que matessin a Rennie Good. Com aleshores, la víctima de la violència policial és un ciutadà estatunidenc. Ha passat en un barri de Minneapolis on hi havia també una protesta en contra de les batudes de la policia federal. I parlem un altre cop de trens, perquè Adif ha detectat 23 punts crítics a la xarxa de Rodalies de Catalunya on cal fer actuacions d'urgència per poder reprendre el servei el més aviat possible. El servei, recordem-ho, amb aquesta normalitat i no amb aquests talls que s'estan produint avui. Aquestes afectacions, n'hi ha 5 a Barcelona, 5 a Girona, 9 a Tarragona i 4 a Lleida. I és que això respon a la necessitat que havien reivindicat els maquinistes, que havien demanat garanties per escrit de la seguretat de la xarxa abans de poder tornar a la feina. De moment, recordem-ho, s'està intentant restablir aquesta normalitat en el servei dins d'aquestes afectacions. I els Mossos han detingut un home de 65 anys com a presumpte autor de l'assassinat d'una dona de 53 trobada morta en un domicili de Lleida amb signes de violència. I és que l'Ajuntament també de Lleida ha convocat un minut de silenci aquest dilluns a les 12 del migdia a la plaça de la Paeria i una concentració de rebuig a les 7 de la tarda, al mateix punt on es llegirà un manifest de condemna. A més, que ha decretat 3 dies de dol oficial. I canviant de tema, perquè la pel·lícula de coproducció catalana Los Domingos, de Lauda Ruiz de Azúa, ha estat la gran triomfadora dels Premis Feroz, que concedeixen els crítics i periodistes de cinema i que es consideren l'avantsala dels Goya. Per la seva banda, Cirat d'Oliver Laxes s'han dut 2 premis de les 7 nominacions que tenia. I anem a fer un repàs de la previsió meteorològica, i és que avui dilluns el temps es manté força estable al Baix Empordà, amb domini del sol al matí i intervals de núvols alts i prims a partir del migdia. L'ambient serà suau per l'època, amb màximes que arribaran als 15 graus i les mínimes que han estat fresques entre els 3 i 6 graus. El vent bufa fluix de ponent, amb cops moderats al litoral, especialment a Sant Antoni de Calonge. Demà dimarts l'augment dels núvols serà arreu del territori. Al matí el cel es mantindrà variable, però a la tarda es preveu l'arribada de pluges febles i intermitents més probables cap a l'interior. Mirant més enllà, dimecres es preveu un dia gris i humit, amb més precipitacions i ambient fred. I nosaltres ara fem una petita pausa en aquest supermatí i tornem de seguida amb aquest repàs a les notícies al Baix Empordà amb un minutet i uns minutets i tornem de seguida.
Supermatí. Gran Rua de Carnaval de l'Escala, una rua familiar per xalar de valent. Diumenge 15 de febrer a les 11 del matí, sortida des de l'aparcament de Can Parals. Recorregut per l'Avinguda Girona, l'Avinguda Ave Maria i tot el front marítim del centre. Consulta tota la programació a l'escala.cat. Viu el Carnaval de l'Escala. L'Escala és vida. Organitza Comissió del Carnaval La Farandola i l'Ajuntament de l'Escala.
Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net al 972 530 633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
Somia en pujar la classificació fins a assolir alguna plaça europea? És realista o és flipar-se?
Aquest dilluns tindrem una pista més al proper partit. Girona-Getafe.
Dilluns 26 a les 9 del vespre, des de mitja hora abans a dia de partit, amb la narració d'en Raül Muixac i la Carla Saló i els comentaris de tota la camarilla de col·laboradors habituals.
Dia de partit, amb el suport de GCT Plus.
A GCT Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis d'ETT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. A Girona, GCT Plus és el teu partner de confiança. Truca al 972 21 32 23. GCT Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
més econòmic del que et penses
i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
del nostre web,
de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
Ens divertim,
descobrim
i ens informem de tot el que passa a les comarques de Girona.
De cap a cap. El radio show de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors.
De luxe.
Escolta cada tarda de cap a cap.
De dilluns a divendres, de 4 a 7, a Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
I nosaltres escoltem el comentari que ens porta avui l'Andreu Paneque.
Una de les tòniques generals des de fa ja bastants anys i que s'ha defensat des de la dreta liberal i conservadora, així com també des d'alguns partits i sectors socialdemòcrates, és la fal·làcia de considerar superada la lluita de classes. En un moment de crisi social, econòmica i política, quan s'aconsegueix que l'imaginari col·lectiu assumeixi una falsa fal·làcia segons la qual els interessos dels més poderosos no són diferents dels de la classe treballadora, apareix l'extrema dreta i planteja un nou escenari. Tots els problemes són culpa d'aquells que encara són més necessitats que tu, és a dir, es promou una lluita dins la mateixa classe treballadora. divideix i venceràs. Ho hem vist en molts exemples, però l'últim, i el que menys m'esperava, són les reaccions de certs sectors de Catalunya, entre ells l'editorial d'aquest matí de Ricard Ostrell, davant la vaga de conductors de trens. En lloc de posar el focus en la manca de millores, l'infrafinançament estructural de Rodalies, la deixadesa de les instal·lacions o la falsa promesa, recordem-ho, fa un any, de revisar l'estructura, el problema passa a ser la vaga de treballadors. Uns treballadors que han vist com la falta de condicions òptimes en l'estructura ferroviària els posa en perill. El problema, sembla, és que reivindiquin seguretat. Què vol dir que ens han fallat? Què vol dir que no tenen sentit de responsabilitat? De debò no és més senzill assenyalar les carències estructurals i la irresponsabilitat tant del govern català com de l'espanyol davant d'un problema que no és actual sinó històric? Tornem al mateix punt. El problema és els treballador o treballadora, no els del més amunt? Pensem-hi.
Doncs crec que més d'un, si, sobretot si us enganxa des del tren, aquest comentari us farà reflexionar, perquè evidentment avui tornem a tenir aquest drama de Rodalies sobre la taula i veurem com acaba tot aquest espectacle, perquè ja crec que no té cap altre nom. Moltíssimes gràcies, Andreu, pel comentari d'avui i ens escoltem ben aviat. I nosaltres parlem de coses més positives perquè l'OncoSwing 2026 ja ha obert les inscripcions aquest passat 19 de gener i commemorarà amb l'edició d'enguany 10 anys de compromís solidari contra el càncer de mama triple negatiu. La cita de la prova es farà el 30 de maig amb el recorregut habitual de 30 quilòmetres en aigües obertes entre l'Estartit i Calella, passant també per les Illes Medes i les Formigues. I per parlar una mica de com s'està coent, com s'està preparant l'edició d'enguany i com va aquest ritme d'inscripcions uns dies després de l'obertura de les inscripcions d'aquesta prova, ens visita el director de l'OncoSwim, però també el que és el director de l'OncoTrail, Lluís Comet. Bon dia, com estem?
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues sí. Estem molt bé.
Sí, no?
Sí, sí, tant. Nosaltres... Estem millor que esperant el tren.
Exacte. Avui un altre dia en aquest diari de desastres ferroviaris. Estem parlant de l'OncoSwim, que és la prova que arriba abans d'aquesta famosa OncoTrail que arriba més cap a la tardor, però què representa per vosaltres celebrar aquest desè aniversari de la prova d'OncoSwim i com us esteu preparant per l'edició d'enguany? És cert que queden uns mesos, que encara poden passar moltes coses, però com esteu preparant aquest desè aniversari?
Bé, en primer lloc voldria dir que ens fa molta i molta il·lusió poder celebrar el desè aniversari, perquè haver fet 10 anys d'una prova com aquesta amb aigues obertes, jo considero que és un gran èxit. És a dir, també demostra que la gent confia un xic en la Fundació. Aleshores, quan van començar el primer any, recordo que érem només 5 equips i hem anat augmentant progressivament. Però arriba un punt en què no podem augmentar més. No podem augmentar més perquè dins del mar no és el mateix que terra, aleshores has de controlar moltes i moltes coses. I el que fa referència a aquest el desè aniversari, doncs l'estem preparant amb molta il·lusió, però no puc avançar què farem perquè moltes coses d'elles seran sorpreses d'última hora. Però sí que volem fer coses especials, això sí. A veure, havíem pensat, mira, com ho poden fer? Doncs poden fer nedant sota l'aigua, nedant darrere tot. Però clar, tot això són bestieses, no? És a dir, dins l'aigua serà tot normal i corrent, però sí a l'arribada i a la sortida potser hi haurà coses especials.
Esclar, ara parlàvem, no?, de que van començar 5 equips a fer aquesta OncoSwim, però ara mateix crec que també heu de limitar una mica les inscripcions que hi ha, perquè és que si no, això seria moltíssima gent. Com ha evolucionat aquesta prova? Com ha evolucionat des de que va néixer? I us esperàveu arribar a aquesta desena edició amb tan bona salut?
A veure, això va començar molt a poc. El primer ja hem dit que eren 5 equips, després van anar augmentant progressivament, i va haver-hi un any que van fer un pic de molta gent, sembla que recordar que havien sigut cap a 27 equips o 28, però van veure que era massa gent, és a dir, era molt difícil controlar tota la gent dins l'aigua. A veure, si fa un dia bo, no passa res, però si te fa un dia que faci vent, o que entrin onades, o qualsevol cosa, és complicat. Aleshores, per això ho tenim limitat una miqueta, no? Ho tenim limitat, si no m'equivoco, són 25 equips. Aleshores tenim gent que ve amb embarcacions de 5 persones, altres amb embarcacions de 7, i després tenim gent que també ve amb embarcació pròpia. I nosaltres intentem posar embarcació a tota la gent, però clar, no és fàcil trobar embarcacions, perquè els tenim que anar a llogar i no tothom en té. Aleshores, digueu-hi a tu, no hi cabem amb embarcació que us posa l'organització, podeu vindre sempre que vosaltres vulgueu amb una embarcació vostra, però clar, aquestes embarcacions tenen que tenir unes característiques, és a dir, no poden venir amb un baler, que un baler és inviable, però poden vindre amb una pneumàtica, qualsevol altre tipus d'embarcació que estigui una miqueta bé.
Per exemple, un caiac, no? Podríem dir...
Amb un caiac tampoc podríem venir, és no, dir, perquè de fet la visió de l'embarcació és doble. Mm-hmm. És dir, per una banda, perquè els nedadors estiguin segurs, és a dir, que si ve una altra barca que no sigui nostra per allà, vegi que allà realment està passant alguna cosa. I per altra, en el cas de que els nedadors, un estigui cansat, pugui pujar a dalt a la barca. I després, com que hi ha dos tipus de prova, és a dir, dintre la mateixa, que és per relleus o bé per grup, la que es fa per relleus, aleshores els que no neden estan a dins de l'embarcació. Clar, aleshores amb un caiac no hi cabrien tots.
No, amb un caiac no hi cabrien pas. Esclar, el recorregut va des d'aquests dos punts del nostre litoral, però també crec que passa una mica per les Illes Medes, també per aquestes illes doncs, formigues. Quin és el recorregut? Quins punts hi podem trobar? Els nedadors què poden veure en aquest recorregut?
Ui, bueno, doncs poden veure, jo diria que una part molt maca de la Costa Brava, no? És a dir, surten de l'Estartit i es dirigeixen, és a dir, surten del port de l'Estartit a dins de la barca i el que estan a fora del port es tiren a l'aigua i se'n van cap a les Illes Medes, els atreveixen, passen pel mig entre la Meda Gran i la Meda Petita, després van nadant i passen, això sí, miqueta lleig, és a dir, tot el que és sorra, però bueno, després arriben al cap de Begú, del cap de Begú, doncs ja es van dirigint al cap de Sant Sebastià, després del cap de Sant Sebastià tiren cap a les formigues, donen la volta a les formigues i després van vorejant tota la costa i passant per Cap de Planes o Vedell, Cal Estreta, tot això d'aquí, fins a arribar a Calella, a la platja de Portbou, que allà els estem esperant amb molta il·lusió. És a dir, total, 30 quilòmetres.
Sí, gaire... Jo he de dir que en distància nedant a mi m'ha sorprès, perquè servidora algun cop s'ha tirat a l'aigua i ha fet un quilòmetre i mig i ja és força distància. 30 quilòmetres és tot un repte. Esclar, els equips, com poden entrar, com poden formar part d'aquesta prova, com poden col·laborar amb la investigació d'aquest càncer?
A veure, la manera que poden col·laborar és pues, fent donatius, és a dir, la gent pot fer donatius en els equips i tots aquests diners que se recullen van destinats a la investigació del càncer triple negatiu. Aleshores, quanta més donatius es faci, més podem aportar en aquesta investigació. Aleshores, com poden col·laborar? Pues, realment, és a dir, participant, ja participen, però un cop han participat, pues, intentar recollir el màxim diners possibles. I, bueno, i fins aquí s'està lograt, és a dir, s'estan recollint molts i molts diners. Hi ha equips que porten més que altres, però tothom fa el que pot, no? Hi ha un equip, per exemple, els peixets, els nombro amb ells, perquè estan aportant molts i molts diners a la causa, però darrere d'ells venen molts altres equips que també, diguem que el mínim són 600 euros, i realment 600 euros, em sembla que no hi ha cap equip que els faci, tots fan més de la quantitat aquesta.
Clar, per vosaltres què suposa rebre tot aquest finançament, no? com a entitat i quin impacte té que es faci aquesta aportació per la investigació d'aquesta investigació del càncer triple negatiu de mama?
A veure, nosaltres sempre, a veure, la quantitat que aportem, que venen a ser uns 80.000 euros o 90.000, aleshores dius, home, per la investigació és molt poquet, no? I quan parlem amb les investigadores, ells diuen, també si us podem aportar això, diu, gràcies a vosaltres, podem fer moltes i moltes coses, podem contractar gent perquè ens ajudi a la investigació. És a dir, que ens és d'una gran utilitat aquests diners que rebem de la Fundació. Aleshores, jo crec que estem fent bona feina i que, bueno, els investigadors estan molt i molt contentes. I diuen, ojalà, durin molts i molts anys i puguem fer el mateix.
Esclar, no sé com van el ritme d'inscripcions, si ja heu completat aquests 25 equips o encara hi ha alguna plaça per algú que vagi despistat i no s'hagi apuntat encara.
No, és a dir, queden places, eh? És a dir, no pas moltes, és a dir, que la gent que es vulgui apuntar que vagi ràpid perquè s'estan acabant, no? Però sí, de moment encara estan quedant places. És a dir, el que és embarcació pròpia, aquesta sí que quasi ja els tenim totes plenes, però d'embarcació que posa l'organització, perquè encara ens queda algun foradet per per poder entrar i participar.
També m'agradaria preguntar-li què s'hauria de dir, no?, algú que participarà per primer cop a aquesta prova, per aquelles persones que s'estiguin preparant, què s'han de preparar, com ho han de fer, com han de viure aquesta experiència?
A veure, jo nedador no ho soc, estic com tu, jo estic tirat a l'aigua, faig 1.000 metres i ja quedo tot. Quedo completament acotat. Però bé, jo crec que la gent que fa això es tenen que preparar, evidentment, nedant, és entrenar amb força, és dir, aquí que no vingui una persona que diu, jo faig una travessa de 1.000 metres, no, perquè amb això no fa prou. És dir, té que ser una persona habituada a nedar amb aigües obertes i que, bueno, i anar-se preparant i entrar, és a dir, no esperar a l'últim dia, sinó que, bueno, ja començant ara, els que vulguin participar, jo tu, vaig a nedar, nedo a piscina, faig no sé quants metres a piscina, me'n vaig al mar, nedo amb aigues obertes, dies més bons i més dolents, és a dir, provar-ho tot. És a dir, no provar coses l'últim dia, perquè si ho fan l'últim dia no faran res.
No.
I aleshores, bueno, i estar segurs de si mateixos. És a dir, una persona que no estigui habituada a nedar, que no ho faci.
Doncs deixem això apuntat per aquí. Abans d'acabar, m'agradaria preguntar-li, crec que queden pocs dies per conèixer més detalls de l'Oncotrail d'aquest any. Com ho esteu preparant? Hi haurà alguna novetat en l'edició d'enguany? Ho anunciareu més endavant? Com s'està coent aquesta Oncotrail 2026?
Bé, l'Oncotrail 2026 s'està coent igual que totes les altres oncos que fem, i la 20 demà passat, el dimecres, fem la presentació en el Museu del Sur, és a dir, queda tothom invitat a poder venir allà a la presentació, en qual aquesta presentació donem els resultats de com ha anat l'edició anterior, és a dir, cap allà on van els diners que s'han recollit, i després presentem la nova edició, és a dir, la del 2026. Novetats, bueno, el recorregut serà més o menys el mateix, no canvia gaire, que sí, hi haurà novetats en quant al nombre d'equips. No puc avançar res més perquè, si no em peguen.
No,
però,
no,
bueno,
no,
hi poden haver alguna novetat important.
Doncs estarem... És
dir, perdó, a vegades la gent diu, entren tots els equips. No podem fer entrar tots els equips perquè, imagina que se'n presentessin 600 equips. Seria inviable poder-ho fer, això.
Sí,
és a dir, que hem de limitar també el nombre de participants aquí.
Doncs estarem molt pendents d'aquestes novetats, aquests detalls. Recordem-ho, aquesta roda de premsa que es farà aquest dimecres aquí a Palafrugell. Hem parlat amb el president de l'Oncoswim i també de l'Oncotrail, Lluís Comet. Moltíssimes gràcies per ser aquí al Supermatí i ens retrobarem ben aviat, d'això no estic segura. Gràcies.
Vale, va. Moltes gràcies a vosaltres, Val, per ser allí sempre, també.
Que vagi molt bé, gràcies.
Gràcies.
I nosaltres escoltem una mica de música amb Els Pets i Jo vull ser rei.
Jo vull ser rei, ser per collons cap de l'estat, tenir-ho tot fet. Només per ser fill de papà, fer-ho tot bé. Mai ser escollit, mai ser votat, sempre trobar la moto amb vol, botó engegat. Fotre un pulvet amb la total seguretat de que el xiquet tindrà el futur encaminat tenir en corcel per a poder-me defensar o fer un discurs que ben segur que aplaudiran. Tan avorrit està envoltat per una colla de llavors suant infalibilitat com un cancí com dic
I quan passa poc més d'un minut de 9:15 del matí, comencem el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i, com sempre, en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. I és que nou matí caòtic a Rodalies, a Catalunya, amb la represa fallida del servei que s'havia anunciat ahir. La intenció era reprendre aquest servei de circulació de trens de manera progressiva, començant per alguns trams, però s'ha hagut de suspendre per una incidència al centre de control de DIF a l'estació de França. Pocs minuts després s'ha anunciat la circulació d'alguns trens, però de nou s'ha cancel·lat per la mateixa incidència. Ara, a aquesta hora, a 9:15 del matí, s'ha tornat a anunciar la represa del servei provisional. Nosaltres tenim en Joan Coll, que està fent aquest seguiment d'aquest servei de Rodalies.
Rodalies de Catalunya havia de tornar a circular aquest matí de dilluns de manera parcial, tal com va anunciar ahir, després d'una reunió entre la Generalitat, Adif, Renfe, sindicats, cossos de seguretat i altres agents implicats. Així, tot, la represa efectiva del servei només ha durat 15 minuts. Ara Adif, però, ha anunciat que es torna a reprendre, en definitiva un desconcert per als usuaris, que no saben si el seu tren sortirà o no. Una incidència al centre de control d'Adif a l'estació de França de Barcelona ha obligat a suspendre de nou tot el servei quan encara no havia sortit cap tren cap a 6:45 d'avui dilluns. A 6:15 s'ha anunciat la represa del servei amb les mateixes condicions que s'havien anunciat ahir, però de nou s'ha tornat a suspendre per la mateixa incidència quan no arribava a 6:45. Fa pocs minuts, però, Adif ha anunciat de nou la represa del servei després de solucionar la incidència que afectava el seu centre de control. Falta veure, però, si la circulació de trens es pot mantenir de forma definitiva després de dues suspensions del servei durant aquest mateix matí. Tot i aquesta represa, el govern ha anunciat que reforça el servei de busos interurbans per a recomanar a la població fer teletreball en cas que sigui possible i, a més, minimitzar els desplaçaments innecessaris. Per altra banda, es manté el servei habitual dels ferrocarrils de la Generalitat.
Doncs veurem com acaba evolucionant aquest drama de Rodalies al llarg del dia d'avui. Nosaltres hem de canviar de tema perquè després del temporal del dimarts passat s'ha tallat un tram del camí de ronda situat a l'entorn de Calella de Palafrugell. En aquest punt el terreny presenta risc d'esllavissada, fet que ha obligat a restringir el pas per motius de seguretat. Ferran.
Els serveis tècnics treballen per valorar l'abast dels danys i determinar quin procediment caldrà seguir perquè el pas per aquest tram torni a ser segur. Paral·lelament, s'estan estudiant mesures per minimitzar les afectacions mentre durin les actuacions. Durant aquest temps, hi ha un pas alternatiu per les persones que utilitzen el camí de ronda. Es demana a la ciutadania que respecti la senyalització i eviti accedir a la zona restringida fins a nou avís.
I seguim parlant del temporal Harry, perquè Unió de Pagesos exigeix al govern que millori el manteniment de les rieres del Baix Empordà per combatre les inundacions com les que va provocar aquest temporal. El sindicat considera que la brutícia i el mal estat dels rius són factors determinants per evitar els desbordaments i ha reclamat també a l'Agència Catalana de l'Aigua que apliqui mesures perquè no es tornin a repetir episodis similars. Carla.
A més, han demanat tant a l'executiu com a l'ACA que siguin responsables dels danys provocats per la seva inacció en el manteniment anual de les lleres de rius i rieres. Unió de Pagesos posa com a exemple el desbordament de les rieres de Palau-sator i Pals, que habitualment estan plenes de brossa i restes vegetals. La brutícia, la manca de manteniment i el mal estat de les rieres al Baix Empordà són factors determinants en les inundacions que va provocar el pas del temporal Harry per les comarques gironines, segons Unió de Pagesos. Per això, el sindicat ha reclamat tant al govern com a l'ACA que millorin el manteniment d'aquests espais per evitar que en un futur es puguin repetir episodis similars. Així mateix, Unió de Pagesos considera que la Generalitat, i particularment l'ACA i el Departament d'Agricultura, han de ser responsables tant del seu patrimoni hídric com dels seus efectes sobre la propietat privada dels ciutadans, especialment de la pagesia. Per això, han exigit als dos organismes que siguin responsables dels danys provocats per la seva inacció en el manteniment anual de les lleres de rius i rieres. Així ho han traslladat els representants del sindicat Unió de Pagesos durant la reunió que han mantingut aquesta setmana amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, a la Tallada d'Empordà. A més, han demanat que les persones afectades pels aiguats puguin utilitzar l'aplicació Fotodun per tal de comunicar i acreditar els danys davant la conselleria i així facilitar-ne els tràmits. El sindicat ha posat com a exemple de manca de manteniment el desbordament de les rieres de Palau-sator i de Pals, amb dues habitualment plenes de brossa i restes vegetals. Dos casos que se sumen també al de Recrosa d'Ullà, que ja havia quedat malmesa pel temporal de principi d'any i que dimarts va acabar de col·lapsar, han lamentat.
I els joves agricultors i ramaders de Catalunya acusen l'Agència Catalana de l'Aigua d'haver tingut una gestió negligent que ha agreujat els efectes del temporal. L'organització considera que el manteniment deficient de rius i rieres, tal com afirmaven també Unió de Pagesos, ha provocat una pèrdua alarmant de capacitat hidràulica, fet que ha incrementat el risc d'inundacions. Els aiguats d'aquest dimarts passat han provocat afectacions greus a infraestructures de rec i finques agrícoles de la comarca del Baix Empordà i també a rieres del Gironès, a l'Alt Empordà i al Plat de l'Estany, on s'han negat diversos camps de cultiu situats en zones fondes i humides. Segons la JARC, aquestes conseqüències s'expliquen per l'abandonament de les competències de gestió fluvial per part de l'Agència Catalana de l'Aigua. Per aquest motiu, el sindicat agrari també reclama actuacions immediates, un pla de neteja i restitució i ajudes econòmiques directes. Volen que es recuperi també l'estat de fa 3 dècades, quan els cursos fluvials podien suportar temporals com l'actual sense desbordar-se. També han demanat reparar camins, infraestructures i connexions internes per garantir la continuïtat de l'activitat agrícola. L'entitat també ha remarcat que els aiguats han posat en evidència la vulnerabilitat del sector agrari davant de fenòmens meteorològics extrems. Consideren imprescindible una gestió del territori basada en criteris tècnics rigorosos que tinguin en compte l'experiència de la gent del territori. Segons afirmen, cal prioritzar la seguretat de les persones, la protecció dels béns i la preservació també de l'activitat econòmica essencial, especialment en aquest món rural. I anem fins a Palamós perquè l'Ajuntament ha aprovat una moció de suport al sector pesquer davant la nova normativa de la Comissió Europea que obliga a comunicar les captures abans d'arribar al port. La decisió es va prendre durant el ple ordinari celebrat aquest dijous passat en la segona convocatòria. Carla.
Les confraries catalanes consideren que la normativa és inassumible perquè incrementa la càrrega administrativa de manera innecessària. La Federació Catalana de Confraries de Pescadors alerta que els pescadors no poden complir aquests requisits. La nova normativa afecta totes les modalitats de pesca i obliga a fer un preavís 4 hores abans d'arribar a port, a més de comunicar per via telemàtica l'estimació exacta de les espècies pescades i el seu pes. Els pescadors consideren que aquest procés és impracticable. El sector recorda que el model català ja està regulat per les confraries de pescadors que gestionen les llotges i estan tutelades per la Direcció General de Pesca. Això permet un control eficient de les captures sense necessitat de més burocràcia. Els pescadors reclamen el suport de les administracions i de la ciutadania per defensar un sector que consideren estratègic per al territori. L'Ajuntament de Palamós vol fer visible aquest suport i destacar el valor econòmic, cultural i patrimonial de la flota pesquera local.
I l'Hospital de Palamós ha posat en marxa aquesta setmana passada l'ampliació del servei d'hemodiàlisi ubicat a la planta baixa de l'edifici Fleming. El servei disposa ara de 23 llits, 4 més que abans, i un d'aquests es troba dins d'un box tancat, Carla.
Aquesta actuació forma part de la reforma global de la planta 0 de l'edifici, on el mes de novembre ja es van reobrir les noves consultes externes del centre hospitalari. L'àrea renovada ocupa uns 200 metres quadrats i permetrà millorar tant la qualitat assistencial per les persones usuàries, com les condicions de treball per als professionals, amb un espai més ampli i funcional. La inversió total destinada a les obres i l'equipament ha estat de prop de 260.000 euros. La decoració del nou espai incorpora colors càlids i luminosos. A més, una de les sales inclou un quadre luminós de grans dimensions que porta un ambient més agradable.
I Pals adjudica el nou contracte de recollida de residus. El contracte valorat en gairebé 12 milions d'euros tindrà una durada de 8 anys prorrogables. Inclourà el nou sistema porta a porta i eines de control per millorar també la qualitat i la sostenibilitat del servei, Joan.
El contracte licitat per procediment obert amb regulació harmonitzada té una durada de 8 anys amb possibilitat de pròrroga d'un any. L'import d'adjudicació és de gairebé 12 milions d'euros inclosos impostos. L'oferta presentada per Servitransfer ha estat la millor avaluada en els criteris tècnics, econòmics i de millores, amb 80 punts sobre 100. En els pròxims mesos, així, el municipi implantarà de manera progressiva el sistema de recollida selectiva porta a porta. Aquest canvi de model permetrà incrementar el reciclatge, millorar la separació dels residus i avançar cap a una gestió més eficient i més sostenible en línia amb la normativa ambiental vigent. El nou contracte inclou eines de gestió i control del servei pensades per millorar el seguiment, augmentar l'eficiència i garantir una major qualitat. L'objectiu principal és preservar la qualitat de l'espai públic, gestionar millor els residus i fomentar la sostenibilitat tant per als veïns com per als visitants.
I la Generalitat invertirà prop de 50 milions d'euros per millorar la xarxa viària del Baix Ter. Les actuacions inclouen obres clau a Torroella de Montgrí i millores de vies com la C31, la GI-643 o la GI-633. Es vol reforçar la seguretat viària i la resistència davant les pluges i situacions d'emergència climàtica com les que es van viure la setmana passada, Joan.
L'anunci es va fer divendres passat durant una reunió a Torroella de Montgrí amb la presència del secretari general de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, i representants municipals del territori. L'objectiu és millorar la seguretat, la capacitat i la resiliència de les principals carreteres de la zona. A Torroella de Montgrí es preveuen dues actuacions destacades. D'una banda, la construcció de l'antena sud, un nou tram de carretera amb rotondes per descongestionar el pont del riu Ter. Aquesta obra, amb un pressupost de 3 milions i mig d'euros, està en fase de redacció i es va sotmetre a informació pública a la tardor de 2026. De l'altra banda, es construirà una nova rotonda d'accés a la urbanització de les dunes i es crearan parades de bus a diversos punts de la carretera que connecta amb l'Estartit. Aquest segon projecte ja està redactat i es preveu iniciar les obres a finals d'aquest mateix 2026. Les inversions també inclouen millores a diferents vies principals del Baix Ter. Es treballarà en trams de la GI-643 entre la Pera i Torroella de Montgrí, a la GI-633 i la GI-634 entre Colomers i Verges i a la C-31 entre Ullà i també Verges. Les obres contemplen eixamplaments de calçada, noves rotondes, parades de bus, itineraris per a vianants i mesures de pacificació. També es millorarà la travessera d'Ullà, el ferm de la GI-631 i els accessos de la C-252 a Ultramort. La voluntat del Departament de Territori és reforçar la seguretat viària i la capacitat de resposta davant episodis de pluja intensa. Les darreres inundacions han tornat a evidenciar la vulnerabilitat d'aquestes carreteres. Els projectes així busquen adaptar la infraestructura als reptes climàtics i evitar l'aïllament de nuclis com ha passat en altres temporals. Els ajuntaments del Baix Ter i la Plataforma Ciutadana han valorat positivament el pla d'inversions, però tot i això reclamen un seguiment actiu perquè es compleixin els calendaris anunciats.
I la Bisbal d'Empordà ja ha obert el període de votació per escollir el bisbalenc o bisbalenca de l'any 2025. Les persones empadronades al municipi majors de 16 anys poden participar fins al 31 de gener. El procés es pot fer en línia a través del web municipal o de manera presencial a l'Ajuntament Vell, on hi ha instal·lada una urna. En cas de votar per dos canals, es tindrà en compte només el vot electrònic. La votació servirà per decidir quin dels 7 finalistes rep aquest reconeixement ciutadà. Els candidats d'aquest 2025 són Cefa Ponsatí per la seva contribució a l'educació cinematogràfica i al cinema d'animació, Xavier Ponsatí pel seu compromís amb les entitats locals i el club de tennis, Jaume Pla pel retorn com a amazoni i la seva trajectòria musical, Chloé Riambau per haver guanyat el concurs Zona 9 i consolidar-se també com a veu emergent, David Catà pel seu paper dinamitzador del comerç local i Sergi López Barreiro per la creació de llibres de pintar sobre la cultura i el patrimoni de la Bisbal. El resultat es farà públic durant la sessió plenària del mes de febrer i es lliurarà un guardó honorífic fet de ceràmica per Limón Estudio, membre de l'Associació de Ceramistes de la Bisbal, juntament amb un diploma. La persona escollida també es registrarà al llibre de bisbalenc o bisbalenca de l'any i participarà en actes públics durant el 2025. El reconeixement es concedeix des de l'any 2019 a través d'un procés de participació ciutadana. I és que aquest guardó vol destacar aquelles persones que al llarg de l'any han protagonitzat accions excepcionals en àmbits com el social, cultural, esportiu, ambiental o científic. No comporta cap mena de recompensa econòmica, però vol reforçar el sentiment de comunitat i reconeixement local. I en setembre augment la plana esportiva perquè més de 800 participants de 25 països han participat a Platja d'Aro en la Winter Cup 2026, un dels tornejos internacionals de gimnàstica rítmica més destacats del calendari. La competició s'ha celebrat al Palau d'Esports i Congressos durant 4 dies fins aquest diumenge 25 de gener. El torneig ha comptat amb actuacions de tots nivells, des de gimnastes més petites fins a esportistes d'elit i medallistes olímpiques. El públic ha omplert les graderies i també vist aquests exercicis tan variats. L'esdeveniment s'ha estructurat per categories i franges d'edat, amb entregues de premis i al final de cada bloc. Aquesta organització ha estat possible del Club Aliança Gimnàstica Rítmica de Platja Aro amb el suport de l'Ajuntament. La resposta del públic i el nivell de les actuacions han convertit un any més a Platja Aro com a centre destacat de la gimnàstica rítmica. El mateix club organitzador també impulsa el Gran Prèmium de Platja d'Aro, guardonat en els darrers guardons de l'esport català, fet que reforça la seva trajectòria i també reconeixement en aquesta disciplina esportiva. I nosaltres acabem aquest supermatí, com sempre, amb aquesta secció d'oci i tecnologia digital amb en Martí Seguer. Bon dia, Martí.
Hola, molt bon dia.
Tu estàs bé? Estàs millor que el servei de Rodalies ara mateix?
Sí,
no?
Per
vull dir, crec que tothom està millor que el servei de Rodalies. Pobra gent, si ens esteu escoltant des del tren, ànims i,
sí, ànims sobretot.
I bon inici de setmana.
Sí, només els podem desitjar això, sí. Perquè, vaja...
No bàsicament.
Aquests problemes al centre de control... En fi, deixa'm pensar que potser són una mica intencionats, però...
Sí?
No sé.
Deixa'm això a l'aire.
Jo quan m'he aixecat aquest matí he pensat, ai, mira, que estrany, no?
Que estrany, entre cometes.
No sé. I és que no sé, ja deixa'm pensar malament.
Mira, doncs això m'agrada, deixa'm a l'aire. Sí. Nosaltres comencem parlant del repte d'hiperconnectar el nou Camp Nou, que això també és un problema, que és sí. Que ahir va acabar el partit i hi havia... unes goteres.
Bueno, sí.
Prou impressionants, eh?
Vull dir, ja les cabines de premsa estaven boniques, sí. Ja vaig veure imatges i...
No, exagerat. Però ara tenim aquest problema d'hiperconnectar aquest nou Camp Nou.
Exacte, sí, ara és un tema tecnològic. Aquesta setmana doncs, llegia un reportatge al diari Ara que parlava i explicava que el Futbol Club Barcelona està desplegant una infraestructura tecnològica molt ambiciosa que busca convertir l'estadi en un espai completament digital. El projecte inclou des de les millores de les telecomunicacions fins a les noves instal·lacions audiovisuals i està pensat tant per oferir una millor experiència als aficionats com per preparar l'espai Barça per un ús intensiu els 365 dies de l'any. Una de les novetats més destacades és la creació d'una xarxa pròpia de telefonia 5G que busca resoldre una queixa habitual dels espectadors, la manca de cobertura durant els partits. Fins ara, l'elevada concentració de la gent feia pràcticament impossible enviar missatges o compartir vídeos des de l'estadi.
Jo he de dir que això passa fins i tot a Montilivi.
Sí.
Vas a veure el partit i tens molts problemes.
Sí.
I és Montilivi, que són, no sé si em frega els 15.000 espectadors...
Sí, 15, sí.
Desastrós, però mira.
Doncs sí, doncs per resoldre-ho, el Futbol Club Barcelona doncs, ha instal·lat un sistema d'antenes distribuïdes. Actualment ja n'hi ha 300 en funcionament, en diverses zones de l'estadi i connectades a un centre de processament de dades situat sota el Gol Sud. Ja estaven operatives, ara mateix ja tenim operatives MassMobile i Orange i també Movistar, i s'està tancant l'acord amb Vodafone. Aquestes antenes doncs, emeten un senyal 5G autònom que en un futur podria permetre serveis diferenciats segons l'usuari, com per exemple també estadístiques avançades, repeticions de les jugades. De moment, però, només s'ofereix de manera neutral per garantir això, la millor connexió a tots els que assisteixen. I a banda d'aquest 5G, el Camp Nou també disposarà de fins 3.200 punts d'accés wifi. D'aquests 1.900 ja estan connectats sota els seients de les grades. Ostres. I ofereixen... Sí, Déu-n'hi-do, eh? I ofereixen una connexió gratuïta per tots els espectadors.
Suposo per aquests espectadors que no són europeus, que per tant no tenen
també
aquesta connexió i...
Exacte.
I s'han de connectar al Camp del Barça.
Exacte, doncs aquesta xarxa està gestionada amb tecnologia d'HP, amb el suport de l'empresa Axians. I també el nou estadi també incorpora altres xarxes de ràdio. Per exemple, una que és per l'ús intern del personal de seguretat, una altra que és per les emergències, basades en el sistema Tetra, que és el sistema que fan servir els Mossos, per exemple, i Protecció Civil, i fins i tot una xarxa wifi exclusiva pels banquets dels equips, que és una cosa que exigeix la Liga. Tot aquest desplegament requereix també una forta infraestructura de ciberseguretat, proporcionada per Fortinet, i entre altres usos aquesta tecnologia doncs, permet validar digitalment les entrades a través dels terminals amb 5G i wifi, amb aquells típics codis QR d'accés.
Sí, que això també és, sí. Això algun cop ha sigut una mica dramàtic.
Clar, clar, és que per això necessites connectivitat perquè tot això funcioni. Mm-hmm. I, bueno...
No es valora, eh? O sigui, ara estic pensant i dic que, clar, és una tonteria això del QR, però realment has de fer servir connexió, si no escaneja res.
Exacte, sí, sí, sí. I a més també hem instal·lat unes 900 càmeres de vigilància distribuïdes per tot el recinte. I què més? A nivell sonor i audiovisual, doncs ja també es pot veure una pantalla de 400 metres de llarg. Entre la primera i la segona graderia n'hi haurà una altra de 600 metres que... i una tercera també. També, de fet, s'instal·laran 1.500 monitors i un sistema de megafonia que ja sona com a trona.
Sí, la veritat que sí.
I segons el club, tota aquesta infraestructura doncs, suposa una inversió superior als 100 milions d'euros, que és clau pel nou model de negoci del Barça.
S'han de fer diners. Seguim amb Apple, que treballa en un nou dispositiu portàtil amb intel·ligència artificial. Veurem com es deriva això a la Unió Europea, que és el que m'interessa.
Doncs sí, Apple està desenvolupant un dispositiu totalment nou. Es tracta d'un pin intel·ligent equipat amb la intel·ligència artificial, càmeres i micròfon. El format serà petit i circular, similar al que té una mida l'AirTag, però amb moltes més funcionalitats. Aquest dispositiu està pensat per portar-lo enganxat a la roba com un complement i permetrà interactuar amb l'entorn mitjançant la veu, a més de fer fotos gràcies a les dues càmeres que porta integrades, una de normal, diguéssim, i una de gran angular. També incorporarà tres micròfons i un altaveu, a més d'un botó físic, i sistema de càrrega sense fils, com ja és l'Apple Watch. El dispositiu està impulsat amb tecnologia artificial gràcies a aquest recent acord que han fet amb Google, que aportarà el model Gemini per potenciar totes aquestes funcionalitats, i Apple preveu posar-lo a la venda el 2027 i espera assolir fins a 20 milions d'unitats venudes. Tot i que encara està en fase de desenvolupament, és un producte que recorda a un dispositiu similar que es va llançar fa 2 anys, que es deia Human AI, però que no va sorgir èxit i que, de fet, van vendre tots els actius i tot el que... tota la idea, diguéssim, estrany, no? HP. Però, bueno, hi tornen, ara que tenen l'acord amb Google i...
Clar, però quina funcionalitat tindria això? És a dir...
Suposo que interactuar, preguntar-li coses, que tradueixi en temps real
però
una conversa...
de la mida d'un AirTag, o sigui, sí. M'estic imaginant... No sé què m'estic imaginant. És que no m'ho imagino.
És un pin, sí, no sé, ho haurem de veure. Espero veure-ho al... Bueno, el mobile no sé si arribem.
Potser l'any que ve el mobile...
L'any que ve potser el mobile ho veurem.
Perquè quan diuen 2027, tu compta que segurament acaben endarrerint i...
Podria ser.
I depèn. Tinc curiositat, eh?
Jo també.
Això, vull dir, ens pot servir a nosaltres, per exemple, estic pensant si hem de traduir textos, allò...
Home, porta 2 càmeres, també, per tant, alguna interacció amb la realitat, diguéssim, segur que també podrà tenir.
Sí,
ho veurem.
Sí, sí. Parlem ara de Bizum, que aquest any estrenarà el pagament presencial. Què vol dir això?
Doncs mira, és una de les novetats destacades en l'àmbit dels serveis de pagament. Bizum, la plataforma coneguda per enviar diners entre particulars, ara permetrà, per mitjans, doncs, pagar a establiments físics utilitzant la tecnologia NFC, igual que fem amb els TPVs, diguéssim.
Com les targetes, no?
Exacte, com quan anem al bar i demanem un cafè i ens cobren, doncs això. Els usuaris podran fer aquests pagaments tant des de l'app com des del seu banc, com des de la nova cartera digital anomenada Bizum Pay. L'objectiu és fer el pas definitiu cap al pagament presencial i convertir-se en una alternativa a sistemes de pagament tradicionals, com el de Visa, per exemple. L'any 2025, Bizum va registrar més de 1.200 milions d'operacions.
Gairebé res.
Res, eh? I 3,5 milions de transaccions diàries amb 32,5 milions d'usuaris. Va moure un volum econòmic de gairebé 68.000 milions d'euros, que no és poc, eh? Bizum.
No, és que...
Sí, sí. A més, ha guanyat presència en el comerç electrònic i ja és la segona forma de pagament més utilitzada a botigues digitals. I també cal destacar l'expansió internacional de Bizum, que forma part de l'aliança EuroTA i que està treballant per unificar els serveis de pagament en 16 països europeus. Recordem que és una empresa que va començar... Bizum va començar aquí a Espanya, eh?
Ah, sí?
I, sí, sí. El lloc on... L'origen no ho sé, però el lloc on va implementar Espanya. El pagament va ser Espanya.
Ostres.
I d'aquí, doncs, 16 països europeus i una cobertura potencial de 390 milions de persones, que hi... és la previsió que tenen a curt plaç, eh?
També et dic que és molt còmode. Anem a dir-ho, quan has d'anar a un sopar o fer qualsevol cosa i partir allò, el sopar, el que sigui, és que és un moment.
És
vull
un
dir,
moment.
Més enllà de les transferències...
No, no, paguem, no es pot pagar per separat. Bueno, és igual, no passa res.
Fem bidum i
fem
ja
uns bisums i ho arreglem ràpid. Sí, sí. Sí, sí.
A part, s'ha incorporat, em dona la sensació que, és, que s'ha acceptat socialment molt bé. Vull dir, és una aplicació que, la veritat, és molt útil.
Sí.
N'hi ha d'altres que no, però aquesta concretament sí.
Sí, sí.
I canviem de tema perquè s'han començat a provar drons, ui, quin dia avui, drons per fer rescats de muntanya, que això, important, i més en aquesta època que, recordem-ho, anar a la muntanya en previsió de llaus, complicat, eh?
Sí, doncs els drons cada cop tenen més aplicacions i una de les més prometedores és els rescats de muntanya. Dues empreses catalanes han fet proves als Pirineus, a Canilló, a gairebé 2.000 metres d'altitud, per veure si els drons els poden ajudar en situacions d'emergència. Els resultats han estat positius. Gràcies als drons, els equips de rescats han pogut arribar molt més abans als accidentats, ja que els aparells transportaven tot el material mèdic i d'assistència. Això permet als professionals actuar amb molt més rapidesa i amb menys càrrega. A més, s'estan fent proves amb drons que podrien arribar a transportar doncs, medicaments o fins i tot a les persones ferides.
Uau.
Tot i que encara és aviat, perquè la capacitat de càrrega és limitada, uns 100 quilos, però déu-n'hi-do, eh?
És que jo us dic, 100 quilos, a mi em sembla... Vull dir, crec que la mitjana catalana la gent es mou més o menys entre 100 quilos. Vull dir.
Sí, sí, sí.
Estic allò sorpresa.
Doncs es preveu que l'evolució d'aquesta tecnologia es pugui arribar a fer rescats reals ben aviat. Aquestes proves doncs, han estat inspirades doncs, ja que va fallar un rescat fa poc temps d'un alpinista i doncs, ara es preparen per noves proves a l'Himàlaia per provar aquests drons també a més de 6.000 metres per veure com es comporten els drons en alçades molt més extremes, per tant, en fase de proves i de validació de tot aquest sistema.
Però també està bé que es desenvolupi tot això tenint en compte no, que la muntanya és un medi que és extrem, o sigui, quan pensem en climes extrems i tot això, pensem en el desert, però la muntanya també ho és.
Ho és totalment. La situació de fred, la hipotèrmia que pots passar,
correcte.
Una allau, zones no controlades i més ara que ha nevat tantíssim.
Sí, sí, no. Vull dir...
Es multipliquen els perills, sí, sí.
Això, que si aneu a la muntanya aneu amb compte, si no, a veure si es pot arribar a desenvolupar aquesta tecnologia i de debò incidir realment en aquests rescats i facilitar tant la vida com la persona accidentada com dels equips de rescat, que al final també són persones.
Totalment, totalment.
Doncs, Martí, moltes gràcies per la secció d'avui. Ens tornem a retrobar la setmana que ve. Que vagi bé la setmana.
Igualment.
Va.
Bona setmana.
Bona setmana.
Adéu.
I nosaltres recordem el temps d'avui serà una mica més tranquil que el que ens espera per demà, i és que demà dimarts el cel es mantindrà variable, però a la tarda es preveuen l'arribada d'aquestes pluges que seran una mica febles i també intermitents, més probables cap a l'interior de la comarca. Nosaltres ens acomiadem aquí del Supermatí, que hem fet de manera conjunta des de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que com sempre s'emet a Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. Us donem les gràcies per escoltar-nos com cada dia i ens tornem a retrobar demà a partir de les 8. Que passeu un molt bon dilluns i un molt bon inici de setmana. Adeu, adeu!